De pantalles tan convencionals com en streaming, en parlem els dimarts amb el nostre expert, el Carles Gala. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carles, abans d'anar per les estrenes seriòfiles i compartir aquestes històries que ens permeten evadir-nos una mica de la realitat, toquem de peus a terra a la crua realitat que ha generat el pas d'Aldana i li fem una ullada com a expert del tractament que n'han fet els diferents mitjans?
Sí, doncs fem aquesta repassada, que de fet vaig poder fer una mica l'estudi de com m'havia fet el tractament, sobretot els mitjans públics, d'aquesta dana que com deia, doncs, ha arrasat amb el País Valencià, també amb Albacete i altres zones també d'Andalusia. I aquest tractament, doncs, diguem-ne que ha sigut molt diferent pel que fa a les televisions públiques respecte a les televisions privades, i això ho podeu veure ara mateix, segurament, si poseu als canals de televisió, veureu que els tractaments de les privades doncs tenen sempre aquest punt de vista potser més d'anar al detall a què ha passat amb les persones, entre cometes, direm el morbo, si voleu, no? Allò d'intentar buscar la història personal i la llagrimeta i el drama. I sí que és veritat que les televisions públiques, i en aquí afegeixo també a punt, vale, del País Valencià, doncs el tractament ha sigut més informatiu, tot i que lògicament doncs també hi entra la part humana i la part de casos reals per tal de fer de l'exemple la notícia general, no? Però sí que el tractament en si ha sigut diferent. I com va succeir, no? Doncs el dia 29, doncs és veritat que el telediario de les 3 de la tarda, per exemple, a Televisió Espanyola del dia 29, de fa just una setmana, cobrien ja els informatius amb titulars que destacaven, per exemple, que los bomberos rescaten diverses persones atrapades en el agua en Pizarra, començaven a Màlaga, i després de Màlaga encara anaven fins a El Ejido, també a Andalusia, i finalment, com a tercera notícia, sí que parlaven ja dels rescats a València i una persona desapareguda a Alcúdia. Per tant, al migdia sí que el tractament informatiu eren imatges ja bastant sorolloses i bèsties, però el tractament no deixava de ser doncs, uns aiguats més, no? Que estàvem potser habituats a veure altres vegades, no? Però sí que és veritat que un cop comença ja el telediario, comença a haver-hi aquestes peces inicials de la dana, que explica que hi ha 9 comunitats que segueixen en alerta, no especifica quines, per exemple. Per tant, aquí va faltar una mica d'informació de saber quines són les 9 comunitats que seguien en alerta en aquelles hores de la tarda, i va seguir, doncs, res, amb les notícies del dia, i al cap de 28 minuts, cap a les 3:28, doncs, tornaven amb aquesta informació i anàvem fent connexions en directe, però bé, tampoc es parlava d'aquesta, diguem-ne, alerta vermella tan bèstia com la que després vam veure. Tot i així, sí que és veritat que al minut 35 connecten amb el meteoròleg que està al Cúdia i explica com està la situació, i amb un taló de fons d'un riu que està desbordat, ella explica que el pitjor encara caurà a la zona de València. Per tant, aquí sí que comença a explicar que a València que estiguessin en alerta, parla d'avisos vermells vigents i comenta que cal tenir la màxima de precaució possible, i també diu, que, i ho diu textualment, que aquesta dana va continuar dando mucho que hablar. Bueno, això ho deia Albert des de la connexió, i Albert Berniol, que és el meteoròleg des del plató, doncs va reforçar també aquesta informació, i que la pluja podia caure localment molt forta. Per tant, sí que des de Televisió Espanyola es feien aquests indicatius. A Telenotícies, per exemple, a TV3, doncs més o menys el tractament va ser molt similar. Al migdia sí que es parlava d'això, sí que es parlava d'aquesta força de l'aigua, es parlava de l'alerta que podia haver-hi, però no va ser fins al vespre, on les televisions públiques a les 9 del vespre doncs començava el Telediario 2, començava Telenotícies. El TN sí que va començar directament amb imatges ja de València i començant a explicar que realment era un fenomen molt violent i que es parlaven de desapareguts, però que això podria anar a més. I a Televisió Espanyola doncs, començaven imatges d'Albacete, de l'Etur, on hi havia 6 desapareguts. I durant tot l'informatiu podríem dir que només es parlava de desapareguts, en cap moment de morts ni de víctimes mortals. I és veritat doncs, que van seguir parlant d'aquesta part més de desapareguts. No va ser ja fins a 10:45, per tant ja els informatius havien finalitzat, i era, en el cas de Televisió Espanyola, a la noche 24 hores, i en cas de TV3, en el mes 3-24, on, amb les declaracions del president de la Generalitat de València, on sí que van explicar que hi havia víctimes mortals, on directament ja els programes van deixar la seva programació habitual i van passar a fer un temàtic, un programa especial només de la Dana. A les privades sí que haig de dir que a la Sexta també hi havia un programa especial a la nit amb connexions en directe a persones que estaven als diferents pobles afectats i que per tant va fer un tractament força informatiu, i la resta de televisions aquella nit van seguir la programació habitual. Què va passar el matí següent? Doncs ja el que està passant ara mateix, eh? Tot va ser programes especials, dedicació exclusiva només per aquest tema, i per tant dir que és mediàticament un tema que està sobre la taula i que tots els mitjans s'hi han abocat d'una manera o altra. Ahir fins i tot vèiem, o durant aquests dies hem pogut veure, com la majoria de presentadors de telenotícies, dels programes magazins, d'informatius, han anat doncs, directament al lloc dels fets i des d'allà han fet programa. Per exemple, ahir Ana Rosa Quintana estava fent entrevistes per allà, va anar el Matías Prats, han anat tots els telenotícies, els informatius, per tant, un desplegament molt important per aquesta desgràcia que ha passat a València.
Coses que m'han xocat, que, per exemple, a Mediaset li encarregués el programa especial, em sembla que era el cap de setmana, a Iker Jiménez, el dels Omnis, i no pas als serveis informatius. I, clar, què va passar? Doncs que va estar recollint rumors falsos i mentides. També he vist algun tuit queixant-se que Pablo Motos també ha estat propagant aquestes mentides que la dreta ha fet córrer, aquests bulos que finalment s'han desmentit. I no sé si has vist el vídeo d'un reporter de Cuatro, Rubén Gisbert, que li toca entrar en directe, considera que no va prou brut i s'enfanga expressament abans del directe.
Sí, del mateix programa de l'Iker, eh? Sí. Del mateix programa d'aquest, sí, sí. Sí, de fet, ella després es justifica dient que, per ràcord, com que ella havia gravat prèviament unes entrevistes amb un gratge i que anava atacat perquè realment anava atacat, com a ràcord va dir que això ho va fer perquè no es veiés de cop i volta que anava net i que anava vestit diferent, i que com a ràcord, diguem-ne, de continuïtat, ràcord de continuïtat vol dir que si acaba de fer una connexió que anava atacat, no pot ser que al cap d'un minut no hi vagi, no? Llavors, ell diu que perquè no passés un salt o no es veiés que era un fals directe, es va haver d'atacar per semblar certa continuïtat. És la seva justificació, vull dir que tampoc no direm si està bé o malament, però sí que és veritat doncs, que no calia en aquell moment.
En general, ho ha fet millor la Pública que la privada?
Sí, sí, per descomptat. O sigui, sí que és veritat que la Pública, és el que es dèiem abans, hi ha hagut un tractament informatiu molt rigorós. De fet, això ho estem veient perquè no poden donar dades o no donen dades fins que la Generalitat de València, del País Valencià, doncs doni dades oficials, i això és el que li està passant en aquests moments, que com que ells depenen una mica de contrastar la informació i que les fonts oficials donin aquesta informació, els està costant, perquè justament és una crisi en la que el govern valencià no ha creat una seu, diguem-ne, o un espai per la premsa on s'informi de temps real doncs, quines són les operacions que s'estan fent, on està la policia, on estan els bombers, quines accions, ni tampoc s'estan donant unes dades oficials de manera transparent, i per tant els mitjans de comunicació realment estan fent una feina doncs, important, però a la vegada dificultosa a l'hora de trobar doncs, com contrastar aquestes informacions que els hi arriba, perquè hi ha molt de rumor, hi ha molt de fake news, hi ha molta explicació de víctimes mortals en llocs que potser després no hi són. Es parlen de víctimes o de números de desapareguts que realment són trucades telefòniques de persones que van demanar o van demanar, diguem-ne, van informar de la desaparició d'algú, i que pot ser que una sola persona hagi tingut 4, 5, 6 trucades per aquesta desaparició. Per tant, ara mateix estan, i parlo només de la part de comunicació, no estic parlant de la coordinació de tota l'emergència general, que també veiem que hi ha molta deficiència, però és que també hi ha la deficiència en la comunicació, i això també afecta els mitjans de comunicació. I qui està guanyant amb tot això? Doncs estan guanyant les xarxes socials, i al final molta part d'aquesta crisi que estem patint a València, doncs moltíssima gent s'està informant a través de les xarxes socials, i això està fent que grups doncs organitzats o no organitzats estiguin creant fake news, estiguin donant informació no real per tal doncs, de tenir interessos polítics o d'altra mena. Però és veritat que el fet de que els mitjans de comunicació, doncs sí, poden anar buscant casos personals i anar buscant com s'han salvat i com no s'han salvat i, que, i fins i tot arribar a l'aigua i no, però també haurien d'estar donant informació més, diguem-ne, oficial, i aquesta és la que no poden donar.
I això que fa, com tu deies, és generar tota aquesta pila de rumors falsos, de mentides que circulen i que triguen a desmentir-se o no ho fan i quedes amb el dubte.
Sí, algú o alguns o alguna organització d'això en deu treure profit, segurament. Veurem, segurament hi haurà molts debats i de fet ja n'hi ha molts, no? Es parla de l'ultradreta, es parla d'organitzacions neofeixistes, es parlen de moltes coses que...
Rússia que o Rússia doncs... no ha sortit?
No, encara no, no, però ja arribarà, ja arribarà. Però ja et dic, ara mateix hi ha molts debats sobre la taula, però jo crec que ara el més important encara és resoldre l'emergència, que tot es posi com a lloc, que els desapareguts sapiguem on són, i a partir d'aquí tota aquesta part de la comunicació i de la gestió ja arribarà. Però tot i així, bueno, ja veiem que hi ha molta més política per sobre que no pas per altres àmbits. I també fan política els mitjans, eh? També s'està dient que hi ha, segons la línia editorial de cadascun dels mitjans de comunicació, informen d'una manera, informen d'una altra, donen més cobertura a les visites d'uns o a les visites d'uns altres. Fins i tot la polèmica, no?, de la visita del rei i la reina, doncs també s'ha tractat de maneres diferents segons els mitjans de comunicació que miris. I això, si ho traslladem altres mitjans, ja sigui radiofònics o premsa, doncs també es tracta diferent. Per tant, com sempre diem, el millor final és fer-se una fotografia veient uns quants mitjans de comunicació i fer-te la teva pròpia realitat, no? Però sí que és veritat, i jo crec que podem quasi afirmar de que en aquest cas les televisions públiques estan fent un treball força, força objectiu, i d'aquí jo crec que hauríem de felicitar a Televisió Espanyola, a TV3 i a Punt, perquè realment estan fent una cobertura. I de fet hi ha un reel que corre, que de fet jo l'he vist a través de l'Instagram del president Carles Puigdemont, i crec que és un equip del 30 minuts de TV3, que de fet
sí,
aquest diumenge van fer un 30 minuts,
sí, sí.
Que hi ha un ciutadà de València que diu que com pot ser que només siguin les càmeres de TV3 les que arriben al lloc dels fets i les que estan informant del que passa en aquells pobles, i que no arribi res més, que cap mitjà més, que cap servei d'emergències arriba, i que només arriben les càmeres de TV3.
I afegeix, con lo que odiamos o odian a los catalanes.
Correcte.
Perquè és un senyor castellano parlant. Jo l'havia vist, i crec que és cert, perquè vaig veure el 30 minuts aquest diumenge, i hi havia aquest senyor, aquest testimoni. Doncs... El que passa és que havien eliminat aquesta part,
sí, sí,
de l'odi als catalans.
Però a més, ja es veia que és un equip del 30 minuts, o es veia una mica, perquè veiem que anaven amb micròfon de perxa, que anava amb una periodista, amb un productor i un càmera, i per tant, normalment els informatius van més allò per feina, eh? Però allà es veia que estaven fent un documental, estaven fent alguna cosa ben rodat, i per tant... Bé, doncs és una demostració de que realment jo crec que els mitjans catalans i públics, i també en aquest cas també Televisió Espanyola, doncs estan fent bona feina. Per tant, ull crític, sobretot la gent quan miri el que està passant, ull crític, perquè estem molt acostumats a que quan hi ha desastres d'aquesta mena hi ha partits polítics que intenten, ja no diríem minimitzar-lo perquè és complicat, però si són ells els que estan al capdavant de la gestió d'emergència o la gestió política d'aquesta emergència, doncs escolta'm, si podem dir que hi ha menys víctimes i menys danys, doncs potser tindrem menys problemes, no? I cal anar en compte i cal ser molt crítics i cal demanar sobretot transparència amb tot el que està passant a València, que sembla mentida, que està aquí mateix, i que quan arriben crisis d'aquestes juguen també a confondre, juguen a no tenir clar què està passant, què no està passant, i crec que ara és el moment de veure els mitjans amb això, amb aquest ull crític, i també avui sentia, per exemple, una psicòloga que deia que no cal que estiguem 24 hores connectats a la tele veient què ha passat a València, perquè això també ens podria comportar algun tipus de problema a nivell de salut mental.
Tampoc és bo. Sí, sí, ull crític i contrastar. I què et sembla, ara unes quantes històries en forma d'estrenes seriòfiles per evadir-nos una miqueta?
Vinga, va, anem així. Repassem, si voleu, així rapidet. Comencem per avui. S'estrena el canal En Família, que és un canal de Movistar Plus. una sèrie que s'anomena Todos somos perfectos, son així, sèrie
Rick
italiana.
Ya no es un niño.
Sal de la cama, son las 11.
Juguemos al burro.
Tengo 24 años.
Y está dispuesto a demostrar que es capaz de todo.
Quiero un trabajo de verdad.
Vamos a buscarte trabajo.
¡Sí! Estás contratado.
¿Quién, yo?
Rick va a trabajar con nosotros.
Bueno, quatre idees sobre la sèrie i qui és en Rick.
Sí, estem parlant d'una sèrie italiana de 6 episodis que aborda temes d'inclusió i autonomia i la sèrie està protagonitzada pel Rick, que és un jove amb síndrome de Down que busca una mica més de la vida i vol una feina real i l'oportunitat d'enamorar-se i, per tant, és la història del Rick amb aquesta sèrie de 6 capítols.
És una possibilitat per avui, si teniu ganes de sèries, i hi ha pluja d'estrenes per dijous.
Sí, arriba El emperador de Ocean Park a Max, a la plataforma Max, ambientada en el món de la política i el món acadèmic de la Ivy League, i també les platges de Martha's Vineyard. I la sèrie segueix a un professor de dret que la seva vida tranquil·la, diguem-ne, es veu alterada de cop i volta perquè el seu pare mor d'un aparent atac de cor, però la naturalesa de la mort del jutge és qüestionada per una antiga periodista i empedreïda teòrica de la conspiració, i ella creu que un fracassat candidat negre al Tribunal Suprem va ser víctima també de joc brut.
While on the Seventh Circuit Court, Judge Oliver Garland was known for his steadfast fairness.
He was a proud father.
I read everything he write.
Constant teacher.
Una altra de les propostes d'aquest dijous vinent és un spin-off indi de la Índia.
Sí, en aquest cas de Citadel, Honey Bunny, que és una sèrie indi, també d'Índia, del món de Citadel, que portarà al públic de tornada aquesta gènesis d'aquesta agència clandestina d'espionatge internacional per aprofundir en la fundació, activitats, influències i també de l'ascens.
Lo que hacemos está mal, pero lo hacemos igualmente. Por lealtad.
Nadia, escucha esta canción y no salgas.
Aquest mes d'octubre Netflix incorpora moltes sèries coreanes al seu catàleg i en destaques una, oi?
Sí, Nacidas para brillar, com dèiem a Netflix, una sèrie que, segons explica la seva pròpia descripció, diu que a la recerca de glamour, fama i talent s'han de superar unes apassionades de la interpretació per fer el seu somni realitat en el món despietat de l'espectacle.
¿Saben cuáles son las cosas que las celebridades no pueden hacer? No comer grasa.
Oigan, ¿de cuándo es esta foto? Ella ya no cabría en este cuadro hoy en día.
No se ven feas ni envejecen.
Me veo vieja, ¿qué crees? Está bien, no iré. No se opera ni si lo hace.
I acabem amb el plat fort de la setmana, el hit.
Doncs sí, arriba a Netflix una sèrie que s'anomena El Salto, al Banco Central. És una minissèrie d'acció dirigida per Daniel Calpasoro i protagonitzada per Miguel Herrán, Maria Pedreza, Jovic Keuchwairan, o com es digui, i que no...
Complicadíssim.
Sí, i Isaac Ferriz. I estem parlant de Barcelona, 23 de maig de 1981. Han passat 3 mesos exactes des de l'intent del cop d'estat al Congrés dels Diputats, quan 11 homes encaputxats entren a la seu del Banc Central de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, el que comença com un espectacular atracament aviat es converteix en un veritable desafiament per al recent democràcia espanyola, i els atracadors tenen més de 200 hostatges al banc i amenacen de matar-los si el govern no accedeix a la llibertat del coronel Tejero i 3 responsables més del 23F. Per tant, tornarem a reviure aquest assalt al Banc Central amb aquesta sèrie, com dèiem, que s'estrena divendres.
Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
Una sèrie que compta amb bona part del repartiment de La Casa de Papel i que ens podria recordar molt a la sèrie, però l'única semblança que hi ha és aquest atracament, un thriller pel qual ha apostat molt Netflix i que vol situar entre els més vistos de l'any. Carles, gràcies i bona setmana.
Bona setmana, adéu-siau.
Esto podría ser otro 23F.
Si son guardias civiles, se va a liar la de Dios.
¿Con quién hablo?
Con el número uno de la operación.
Son delincuentes comunes, atracadores.
Entonces la motivación del asalto es puramente económica.